21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai de reflexió de Radio Ciutat de Valls que dona veu als grups municipals que tenen representació al consistori. Som el 17è programa. Avui és el torn de la coalició Esquerra Republicana de Catalunya Compromís per Valls i tenim amb nosaltres la regidora d'Educació, Afers Socials i Política Lingüística, la Teresa Rull, que ens atén molt amablement al seu despatx. Teresa, moltíssimes gràcies per tornar aquí al nostre programa en el temps que té el seu grup municipal per poder doncs, parlar de diferents qüestions de la seva ciutat. Bon dia, primer lloc.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres per convidar-me.
Com ha anat la Festa Major de Sant Joan? Venim d'uns dies de festa, m'imagino també una mica de desconnexió, no? Ha pogut anar, l'hem vist en diferents actes on hi participava també el seu grup municipal. M'imagino molta feina, però també de passar-se una mica bé, no? Ha pogut veure Castells, que també li agrada molt.
Sí, hem fet una mica de tot, no? Hi ha hagut la part de feina, com tu bé comentes, però és aquesta feina més gratificant, no?, que et permet conèixer també com es viu la Festa Major. Hi ha hagut moltes ganes, m'ha semblat, no? La gent s'ha abocat molt al carrer, tenim ganes de festa i després de 2 anys d'inactivitat jo penso que tots hem percebut aquestes ganes de sortir, de socialitzar-nos, de parlar i relacionar-nos amb la gent. El que hem celebrat molt de la Festa Major d'enguany és que hagi estat una festa inclusiva i feminista, que és una novetat respecte de les festes majors que portàvem. Aquesta festa inclusiva la devem en part a la Comissió per la Diversitat Funcional. És una comissió de nova creació que han format un grup de vallencs i vallenques, identitats de la ciutat, que han treballat amb el suport de l'Ajuntament. I per què s'ha fet això? No? Doncs perquè es tinguin en compte totes aquelles persones amb diversitat funcional amb la voluntat de facilitar-los l'accés a la festa. Llavors, què s'ha fet? No? En què s'ha notat la tasca que ha fet aquesta comissió? Doncs es van adaptar i es van reservar, per exemple, alguns espais per a persones amb mobilitat reduïda perquè hi accedissin amb més facilitat i tinguessin més visibilitat, no?, elles mateixes per poder gaudir d'aquests actes. Una de les altres de les actuacions que s'ha fet és editar una versió del programa amb el sistema de lectura Braille i també amb lectura fàcil, que està pensat per a aquelles persones que tenen dificultats de lectura o fins i tot per a aquelles persones no catalanoparlants. Això és una altra de les tasques que s'ha fet per fer aquesta festa molt més inclusiva. També hi va haver intèrprets de llengua de signes en alguns actes en què hi va haver parlaments. Es van instal·lar vàters adaptats i també hi ha hagut altres mesures. Són accions que han permès doncs, que moltes persones poguessin participar activament de la festa sense exclusions motivades precisament per la diversitat funcional. També celebrem, no, que aquesta festa hagi estat una festa feminista en el sentit que la presència de les dones ha estat molt més destacable que en festes anteriors, tant en la festa de Sant Úrsula com en la festa de Sant Joan passades. Si ho teniu present, doncs es va criticar que potser hi havia poca representació de grups i de dones en aquesta festa major, no? Doncs podem destacar des de la dissenyadora del cartell de la festa major, la Mireia Barberà, també l'ambaixadora dels xiquets de Valls, la senyora Pilarín Vallès, enguany doncs, ha estat una dona. No han tingut un sant joaner, sinó que han tingut una sant joanera, que ha estat l'entitat Unió Elles de la Flama amb motiu del 50è aniversari de la creació d'aquesta entitat. També hi ha hagut la contista argentina Sandra Rossi, la Reyes Martí Miró, que ha estat la primera dona que ha fet esclatar la tronada, no?, que marca l'inici de la Festa Major a la ciutat, i evidentment molts cantants i grups, no?, que han passat per les diferents places de la ciutat, la Maria Jaume, la Sara Roy, la Lucrecia, The Day Sister, Tessa, una DJ que és la Natasha Ecstasy, Malux, Mayo, diríem, etc. No? Per tant, la qual cosa celebrem moltíssim que hi hagi hagut aquesta voluntat de donar veu i visibilitat a les dones. Però també som del parer que aquesta mirada feminista de la Festa Major que ha començat a projectar l'Ajuntament vagi una mica més enllà i també es tingui en compte una ciutat més feminista, no només una Festa Major més feminista, en què les necessitats de les dones també es tinguin en compte, en el sentit doncs, que cal que repensem la ciutat que volem i fer-la més segura i adaptada a les dones. Per tant, des de l'Ajuntament hem de treballar per fer-ho possible, no? Necessitem carrers més il·luminats, eliminar angles morts, vetllar també, encara que no sigui una competència directa de l'Ajuntament, perquè les escales, els edificis estiguin més il·luminades, i bé, començar a engegar altres actuacions que realment facin més visible i més real aquesta mirada feminista de l'Ajuntament.
Per tancar el bloc de Sant Joan, fa 15 dies parlàvem amb la regidora de Cultura de Junts per Valls, la Laia Castells, que ens deia que aquest Sant Joan inclusiu i feminista també es vol incorporar en altres festes de la ciutat, com per exemple pot ser Sant Úrsula, pot ser també Sant Jordi, d'altres festes que s'organitzen. També vostè té el seu parer, que s'ha d'avançar cap aquí.
Oh, sí, sí, completament d'acord, és el que comentava, ja no només amb la mirada posada en les festes, sinó en què ha de ser una ciutat feminista des del punt de vista sigui festiu, que si ho teniu present també ja tenim incorporats els punts liles, que això no és una novetat, que ja ve de festes anteriors, però també anar més enllà i tenir present quina és aquesta mirada urbanísticament parlant que volem que sigui més feminista. Vull dir, totalment d'acord amb aquesta apreciació de la regidora.
Anem a una altra qüestió que també els toca directament des d'Esquerra Compromís per Valls, que és la qüestió de l'habitatge. Vostès aposten per un habitatge amb l'objectiu també d'alguna manera de promocionar també el patrimoni històric de la ciutat, no?
A veure, sí, des que Esquerra Republicana governa l'Ajuntament de Valls, hem de dir que s'ha incrementat el parc d'habitatge social. Fa uns anys, per exemple, si ho teniu present i si no ho recordarem aprofitant doncs, aquest espai que tenim, gestionàvem només 3 pisos que eren de Càritas, però no eren de titularitat de l'Ajuntament, però es gestionaven des de l'Ajuntament, amb qui tenim un conveni de col·laboració. I gestionàvem també 2 pisos més amb conveni amb l'Agència Catalana de l'Habitatge. Des del 2015 fins ara s'han destinat 4 pisos més a emergència social, un dels quals també és en conveni amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, per donar una resposta a persones que es troben en situació d'exclusió residencial. I a més, encara tenim 3 pisos més que va adquirir l'Ajuntament i que va reformar. Properament, tan bon punt estiguin equipats, també disposarem de 8 habitatges més a la plaça Jaume I, 5 continuem en conveni amb l'Agència Catalana de l'Habitatge i 3 de cedits destinats al lloguer social, perquè també hi ha persones que estan disposades a pagar un lloguer, evidentment perquè poden pagar un lloguer, però també hem de ser conscients que poden pagar lloguers baixos, doncs perquè els ingressos que tenen són insuficients per poder pagar els lloguers que hi ha en aquests moments al mercat. També es compraran 3 habitatges més, 2 amb l'aportació destinada als pressupostos participatius, perquè va ser una de les propostes guanyadores de la convocatòria del 2022, i un tercer que es farà a través de l'oficina local d'habitatge. A més, Càritas va rebre una casa que en aquests moments està rehabilitant, però està pensada també perquè s'hi puguin allotjar dones amb fills, derivades de la regidoria d'afers socials. Hi haurà 5 pisets que seran petits, però amb espais comuns, amb espais compartits, perquè també serveixi perquè es relacionin entre elles i els serveixi també per empoderar-se. Per tant, des de l'Ajuntament donem resposta a aquestes situacions d'emergència residencial. Això pot voler dir doncs, acollir dones víctimes de violència masclista, persones als habitatges de les quals tenen problemes estructurals greus que aconsellen ser desallotjades de les seves cases. Per tant, pot ser que d'una manera immediata ens veiem obligats a trobar-los un allotjament provisional o també perquè tenen problemes d'insalubritat i de muntagaments. Per tant, nosaltres apostem per aquestes polítiques socials que tenen una repercussió directa sobre la ciutadania. Clar, hi ha altres intervencions municipals amb costos elevats, com poden ser, per exemple, els enderrocs de diverses construccions a l'aparcament del barri vell o salvaguardar el graner del pàrquing del Carme, per exemple, que, insisteixo, són interessants, també són importants, però no tenen aquest impacte tan directe sobre la ciutadania, tot i que són intervencions necessàries, però creiem que, per exemple, en aquests moments de crisi en què ens trobem, que sortim d'una pandèmia, que arrosseguem encara els efectes negatius de la crisi de la pandèmia, doncs creiem que aquestes intervencions poden esperar. A més, hem de ser conscients que també si afegim l'increment del preu dels carburants i de l'electricitat, en aquest moment potser l'Ajuntament hauria d'establir unes altres prioritats i tenir més en compte aquestes polítiques que tenen una repercussió directa sobre la ciutadania.
Anem ara a una altra qüestió, que és el projecte de la Casa d'Oficis. Des d'Esquerra també és una prioritat, no?, aquest projecte, si podem dir-ho així. És un projecte que s'hauria d'impulsar també des de Vallgenera.
Sí, nosaltres ho hem comentat en algunes ocasions, que creiem, com molt bé dit, que hauria de ser una prioritat. Vallgenera hauria d'apostar per una Casa d'Oficis, clar, amb aquelles, amb ganes i amb la voluntat de donar l'oportunitat a joves en situació d'atur. Com ho fan? Doncs amb aquests programes de formació, com ja es va fer fa uns anys i que van funcionar molt bé, l'escola taller. Creiem que és una manera de millorar les possibilitats d'inserció laboral d'un sector de la població que no sempre ho té fàcil, que ho té una mica més complicat, perquè són aquestes persones que a vegades no acaben la seva formació acadèmica, està poc formada i per tant tenen més dificultats per incorporar-se d'una manera directa en el món del treball. Per tant, a través d'una casa d'oficis, els joves tenen l'oportunitat, d'una banda, d'adquirir una formació de qualitat que poden alternar amb un treball efectiu, i de l'altra, a més, tenen l'oportunitat de participar en projectes que tenen una dimensió pública o social. Si ho recordeu, si més no ho recordem, potser algunes persones de fa més anys, l'escola Taller ja va fer una rehabilitació a Mas Miquel. Van reconstruir el pont, un pont que malauradament també va patir actes vandàlics, i el van haver de reconstruir, si no recordo malament, un parell de cops. Però bé, hi ha aquestes intervencions que es poden fer en espais públics de la ciutat, i també és una manera que la ciutadania sigui conscient de la tasca que estan fent aquests joves. Però bé, també sabem que en aquests moments, com que la regidoria té pocs recursos, només pot programar plans d'ocupació, i molts dels quals estan finançats pel SOC, vull dir que també té una incidència, decideix poc sobre quins haurien de ser aquests plans d'ocupació que convindrien més en aquests moments a la ciutadania, al municipi.
Anem al camp de l'educació. També enguany estem d'aniversari, 10 anys de les nostres escoles bressols, m'imagino satisfets, no? I també amb els serveis d'acollida que s'han implementat, també el temps de cures, que també és un servei que s'ofereix al barri antic, que també d'alguna manera està relacionat amb la infància, no? Anem fent projectes, no?, també, i apostant sobretot per aquesta servei de l'escola bressol, que recordem que també les llars d'infants estan municipalitzades. També en aquesta legislatura s'ha aconseguit també una de les prioritats que vostès portaven en el programa electoral.
Sí, val a dir que les escoles bressol poden estar de celebració per molts motius. Ara potser, com molt bé has comentat, enguany estem de celebració i celebrem el 10è aniversari. El curs 2011-2012 obria portes xiquets i xiquetes a un dels barris de la zona nord de la ciutat, el barri de Santa Gemma, arran de l'increment de les demandes del primer cicle d'educació infantil. Aquesta escola la gestionava fins al 2020 la Societat dels Tabalets, no?, que també és la que fins l'any 2020 va gestionar l'escola bressol Els Tabalets, que tenim situada a la plaça del Carme, no?, que aquesta és molt més antiga, va entrar en funcionament el 1985. Llavors, el gener del 2021, coincidint amb la finalització de la gestió de la concessió en mans de l'empresa Els Tabalets, va ser quan l'administració va optar per gestionar directament aquestes dues escoles bressol. Això es va fer en el seu moment. Aquest canvi en la forma d'explotació responia a la voluntat de preservar un projecte educatiu unitari per a tots dos centres, que era un referent a tot Catalunya en l'educació dels infants de 0 a 3 anys, i evitar que pogués caure en mans d'una gran empresa que posés en perill precisament aquest model que es basa molt en el contacte directe amb la natura, que els nens i nenes doncs experimenten, observen, toquen, i bé, diguem-ne, la part del jardí de totes dues escoles bressol s'integra plenament en el marc del que seria el projecte educatiu de l'escola. Llavors, aquesta mateixa setmana hauríem volgut celebrar aquest aniversari amb les famílies de l'escola i les professionals que la integren, però la directora no podia ser-hi per motius de salut, i l'hem traslladat el 15 de juliol a la tarda. Per tant, doncs, el divendres dia 15, durant una estona, compartirem anècdotes i vivències de tots aquests anys, no? També, com molt bé has comentat, és veritat que enguany hem incorporat la gratuïtat de l'hora d'acollida, i si ho teniu present, el curs 2022 al 2023 entra en vigència la gratuïtat de, que seria infantil 2, que és diguem-ne l'últim curs, perquè ens entenguem, dintre d'aquests tres cursos, d'aquestes tres estances que inclou l'escola Bressol, doncs l'últim curs, que és dels nens de 2 a 3 anys, s'implementa la gratuïtat amb la voluntat, evidentment, d'anar ampliant-la progressivament a tots els altres, a totes les altres etapes de la primera part d'aquesta educació infantil. Permeteu-me, ja que tinc aquest espai, per agrair la tasca que fan totes les professionals de les escoles Bressol Municipal, perquè aquest curs, el curs 22-23, tot i la baixada de la natalitat, a xiquets i xiquetes ens hem vist obligades a sortejar algunes de les places perquè la demanda ha superat l'oferta. A veure, estem satisfets? Sap greu, evidentment, per a les famílies que han quedat escoles del nostre projecte educatiu, però és indicador que el projecte pel qual aposten és compartit doncs, per totes les famílies, no? I que realment aposten per aquest projecte innovador en què les famílies són una part activa també d'aquest programa de les escoles Bressol Municipal.
Estem a l'estiu, fa un parell de dies s'han acabat les classes a secundària, primària, de fet ha acabat el curs, també s'ha acabat la selectivitat, de fet ja es poden consultar les notes, i com cada any Valls aposta per un estiu educatiu, de lleure, amb diferents activitats lúdiques, no? També tenim el casal municipal d'estiu ben aviat, tot a punt, m'imagino, per les activitats d'estiu, molt transversals entre educació, cultura, acció cívica, joventut, moltes regidories involucrades, fins i tot afers socials també, que ha subvencionat part també amb les famílies més vulnerables, no?
Sí, realment, qui s'avorreixi l'estiu, m'ho perdoneu, però serà perquè voldrà, perquè realment l'oferta d'activitats que es van organitzant d'una manera transversal des de diferents àrees de l'Ajuntament és alta, eh? Per tant, hi ha una oferta molt rica per a totes les edats. Pel que fa, doncs, al que ens afecta en aquest cas a l'àrea d'educació i política lingüística, hem organitzat el casal d'estiu, que ha començat aquesta mateixa setmana. Com en anys anteriors l'hem organitzat al Baltasar Segur, perquè realment és un centre que té un espai exterior molt adequat, té moltes zones verdes, té moltes zones ombrívoles, i tenint en compte que el casal es fa tot el mes de juliol fins al 12 d'agost, enguany, que això és una novetat, necessitem que realment doncs, es puguin gaudir d'espais exteriors, però ombrívols, perquè no hi faci tanta calor. Enguany, el casal d'estiu l'organitzen conjuntament l'agrupament Escolta i Guia Mare Déu de la Candela, que coneixem com a CAU, i també el Trèvol, que portarà doncs, tots els nens amb necessitats educatives especials, i tenim inscrits doncs, una vuitantena de nens i nenes. Aquesta primera setmana n'hi ha menys, en tenim una seixantena, però el juliol, la primera i la segona i tercera setmana de juliol acostuma a haver-hi també molta més demanda, aquí sí que realment arribarem doncs, als 80 nens, i l'última setmana torna a baixar una mica, però estem molt satisfets de l'acollida que tenim. També la setmana que ve, durant els mesos de juliol i agost, doncs tenim els patis oberts. Els patis oberts és una activitat que organitza l'associació En Xarxa. Es fa totes les tardes, com ja he dit, dels mesos de juliol i agost, al Col·legi Eugeni d'Ors. És una activitat esportiva, bàsicament esportiva, tot i que també aprofitem alguna de les tardes per organitzar-hi alguna activitat alternativa. Per exemple, potser s'hi faran tallers de grafits, que algun any s'ha fet i realment han tingut molt bona acollida. Pretenem també que a part del futbol s'hi practiquin altres esports, com per exemple el bàsquet. S'ha fet algun taller de zumba. També parlarem amb alguna colla castellera per veure si s'hi pot fer algun taller de castells, tenint en compte que tots són nois i noies molt joves i creiem que els pot interessar. I també voldríem fer-hi un taller de batucada, que creiem que també els pot interessar molt, no? Tot això que és la percussió, però bé, tot això seran unes activitats que ja es farien dintre mateix del que serien els patis oberts. A part, hi ha les activitats, l'esportiuatge, el miniesportiuatge, que s'organitzen des del Patronat Municipal d'Esports, que també té molt bona acollida. La setmana passada, en comissió informativa, el regidor ja deia que hi havia més de 900 nens i nenes inscrits en aquestes activitats del Patronat Municipal d'Esports, d'Esports, perdó, i des de la Regidoria d'Acció Cívica i Joventut també hi ha una promoció que engloba més de 35 activitats. Per tant, com he dit, realment hi ha una activitat molt diversificada, pensada per tothom, per tant, qui s'avorreixi, qui t'hi realment serà, perquè no voldrà aprofitar totes les activitats que hi ha, però n'hi ha moltíssimes i de tipologies diverses perquè tothom trobi la que li encaixa millor.
Estiu, em deia estiu, no? Tindrà temps per fer vacances, tenint en compte que a partir de la tardor també haurà de compaginar la teva tasca com a regidora amb començar a confeccionar la llista per les eleccions municipals del 2023, que de fet suposo que ja està treballant.
Bé, ja estem treballant i sí, haurem de tenir temps de fer vacances perquè si no realment la tardor potser no l'agafarem amb l'energia que cal. I normalment després de la Firagost l'activitat municipal baixa una mica i llavors és quan aprofitem els regidors durant aquests 15 dies per descansar i reprendre la tardor amb bueno, les ganes sempre això, però vull dir amb més força i amb més energia i mínimament descansat, perquè realment per això són les vacances, no? Per reprendre l'activitat amb un altre ímpetu, no? Que també és necessari, és molt necessari.
A més, un curs escolar que enguany començarà una mica més aviat, una setmana abans.
Sí, això també, per tant, això també ens obliga a escurçar una mica les vacances i tornar una mica abans per posar el curs en marxa i anar atenent aquelles demandes que a vegades ens fan els centres educatius per tenir-ho tot a punt per a l'inici del curs escolar.
Molt bé, doncs avui amb Esquerra Compromís per Valls hem tancat aquesta ronda d'entrevistes, aquestes quatre entrevistes que hem fet en aquesta temporada del 21, l'Espai de Reflexió de Ràdio Ciutat de Valls. Encara ens quedaran tres programes que farem amb el PSC, la CUP i Ciutadans, que són els tres grups que estan a l'oposició en el Saló de Plens. Amb vostè o amb algun membre del seu grup municipal, si li sembla, ens retrobarem a principis d'octubre, perquè a finals de setembre tindrà lloc el primer ple ordinari i reprendrem doncs, les converses per abordar doncs, l'actualitat del grup municipal d'Esquerra Republicana Compromís per Valls. Que passi un bon estiu, Teresa Rull, i gràcies un cop més per atendre'ns a Ràdio Ciutat de Valls.
Gràcies a vosaltres.